Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. Avui, com cada 9 de maig, se celebra el Dia d'Europa. Aquesta jornada és per commemorar els èxits i la unitat d'Europa, així com la signatura de la Declaració Schuman, que es va fer el 9 de maig de 1950. Avui fa 72 anys. Aquest pla ha estat molt ambiciós i ara, el 2022, Europa segueix unida en la seva defensa de la pau, intentant donar suport a la ciutadania europea a tot arreu. Necessitem, però, que Europa recuperi la seva ànima i sigui una veu decidida, per exemple, per la pau a Ucraïna, pel diàleg i la diplomàcia, per sobre dels conflictes i de les armes. Aquesta Europa, d'arrels cristianes i de diversitat cultural i religiosa, és signe d'esperança per al món complex i convuls que vivim. I una icona especialment significativa d'aquest projecte comú, fonamentat en el cristianisme, és la creu, reflectida sovint en les esglésies i, sobretot, en les catedrals. Des de Lisboa fins a Varsòvia, des d'Estocolm fins a Cadis, la seu de Tortosa, per exemple, ha estat notícia precisament aquest cap de setmana perquè acaba d'inaugurar una important reforma que, com es va veure dissabte, és patrimoni de tothom més enllà de les creences. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Pau Massip a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us explicarem que a la catedral de Tortosa ja llueix la nova façana restaurada, especialment després de la benedicció i els actes festius i populars que van tenir lloc dissabte a l'exterior i a la nau central. A més, el papa va insistir novament ahir en la seva petició de pau a tot el món i especialment a Ucraïna. Va recordar la crida a pregar a la Mare de Déu per la pau. I l'Església va celebrar ahir diumenge la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i la Jornada de Vocacions Natives. I coincidint amb aquest dia, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat va ser ordenat un nou sacerdot, Joan Francesc Cortès. Aquests i altres temes, sense distància, fins a les dues. Com us dèiem, ja llueix a la catedral de Tortosa i a tota la ciutat la nova façana restaurada, especialment després de la benedicció i els actes festius que van tenir lloc dissabte a l'exterior i a la nau central, amb l'Eucaristia presidida pel nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i concelebrada pel bisbe de la diòcesi, Enric Benavent, i diversos bisbes de Catalunya, entre ells el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. En l'acte inicial, el canonge José Luis Arín va explicar el sentit religiós i històric de l'actuació arquitectònica i l'arquitecte Carles Brull, en nom de tot l'equip que ha realitzat les obres, va presentar tota la reforma. Primer va agrair el treball i va destacar la presència novament de la imatge de la Mare de Déu patrona de Tortosa.
Volem avui fer un reconeixement, perquè crec que és merescut, a la feina que heu fet els restauradors, que molts esteu aquí. Hi ha moltes hores de feina, i crec que és un just reconeixement públic. En aquesta obra, també, amb gran mestratge del picapedrer, s'han refet les parts trencades d'elements arquitectònics i escultòrics. S'ha dit ja repetidament, s'ha aprofitat aquesta ocasió per instal·lar la fornícula central, la nova imatge de la Mare de Déu de la Cinta, que ara engalaneix la plaça i la façana.
A més, l'arquitecte Carles Brull també va subratllar algunes de les actuacions a la pedra, als vitralls i la porta, entre altres punts.
S'han restaurat els vitralls emplomats de la façana i s'ha dignificat la resta de tancaments. En aquest sentit, cal fer una menció especial a l'actuació que s'ha fet a les portes. Les portes que abans d'aquesta actuació presentaven un estat deficient i una imatge que hauríem de qualificar de poc apropiada per la dignitat i importància que té aquest monument. L'actuació en aquest cas ha consistit en reparar els desperfectes que hi havia a la fusta.
Després de la presentació amb diversos elements de cultura popular tortosina, el nunci va beneir l'obra restaurada i immediatament va començar l'Eucaristia. Bernardito Auza va recordar en l'homilia que la façana restaurada i la seu tortosina són expressió de la fe del poble, dels creients.
Esa manifestación que era máximamente expresada en la catedral de la diócesis, en este templo madre de todas las iglesias, de todas las parroquias de la diócesis, en la que está la cátedra, la sede del obispo, en la que el obispo preside junto al único altar rodeado de su presbiterio y rodeado de toda su iglesia particular.
El representant del Papa va destacar, a més, que la catedral de Tortosa, com tots els temples, són reflex de l'anunci de Jesucrist.
Este no consiste en hacer sufrir a nadie por la verdad, ni en discursos ideológicos, que a veces únicamente buscan convencer de unas teorías, sino en dar razón, como nos dice también San Pedro en su carta, dar razón de nuestra esperanza. Sí, con delicadeza y respeto, e estar dispuestos a aceptar el padecimiento por ella. Solo así puede dar frutos con el tiempo el anuncio del Evangelio. Por supuesto, en nuestro tiempo, en este ambiente, no es siempre fácil.
I al final de la celebració, el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, es va mostrar molt content perquè s'ha fet realitat, segons va dir, un projecte molt complicat.
Penso que és un somni que jo no hagués pensat mai que s'hagués pogut fer realitat en tan poc de temps. Però, bueno, de quan en quan els somnis es fan realitat. Per això vull agrair a tots els que han contribuït a que això hagués sigut possible.
I entre les reaccions de les autoritats civils, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, va fer una valoració molt positiva de tots els treballs i, sobretot, del resultat final.
Aquesta façana, després d'uns anys de treball, però molt més ràpid del que ens podíem haver imaginat quan es va iniciar aquesta obra, i que a més coincideix també amb la història, amb el mateix any que hem pogut inaugurar aquesta nova plaça, aquest nou mirador sobre la catedral i sobre el riu Ebre, i que ens permet encara posar amb més valor la nostra catedral, que és el patrimoni més ric que tenim a nivell de la nostra ciutat.
I la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va qualificar la benedicció i els actes de gran celebració.
És una gran celebració, una fita molt esperada, que és aquesta restauració de la façana de la catedral, que ens ha permès veure aquests nous cromatismes amb aquesta magnífica restauració que s'ha acabat de fer i posar i reconèixer aquesta feina arquitectònica i també dels restauradors, de vegades aquestes persones invisibles però que són imprescindibles, no?, amb aquests oficis tan i tan importants.
La celebració d'aquest dissabte, en definitiva, ha unit el capítol catedral, el bisbat de Tortosa i la mateixa capital del Baix Ebre, que han celebrat amb solemnitat litúrgica, cultural i lúdica aquesta inauguració i benedicció de la façana barroca de la Seu, ara ja restaurada i consolidada.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
6 minuts i mig i seran les dues. Canviem de qüestió. El Papa va insistir novament ahir en la seva petició de pau a tot el món i especialment a Ucraïna. Al final de la pregària del Regina Coeli d'aquest quart diumenge de Pasqua, Francesc va fer seva una súplica del beat Bartolo Longo al santuari de Pompeia. Espiritualment agenollat davant de la Mare de Déu, li confio el desig ardent de pau de moltes poblacions que en diversos llocs del món pateixen la insensata desgràcia de la guerra.
Sofrono l'insensata sciagura de la guerra. A la Vergine Santa...
A la Santa Mare de Déu presento en particular els sofriments i les llàgrimes del poble ucraïnès. Davant de la bogeria de la guerra, si us plau, seguim resant cada dia el rosari per la pau.
Ogni giorno il rosario per la pace.
I preguem pels responsables de les nacions perquè no perdin l'olfacte, la intuïció de la gent que vol la pau i sap prou bé que les armes no la porten mai.
E sa bene che le armi non la porten mai.
Coincidint també amb la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, el pontífex va comentar el fragment de l'Evangeli de Joan en què Jesús es presenta com el bon pastor. Va destacar els tres verbs, escoltar, conèixer i seguir, per subratllar la importància de la iniciativa, que ve sempre del Senyor, de la seva gràcia, perquè és ell qui ens crida a una comunió que neix si nosaltres ens obrim a l'escolta. També va dir que aquesta escolta passa per la disponibilitat i per anar sense presses. Finalment, el bisbe de Roma va destacar que Jesús busca una amistat càlida, una confidència i una intimitat, i vol donar-nos un coneixement nou i meravellós, el de saber-nos estimat sempre per ell i sense que ens deixi sols. Després de la pregària mariana, el papa va elogiar el testimoni de la religiosa Maria Agostina Ribas, nova beata de l'Amazònia peruana, assassinada per odi a la fe el 1990. En un altre moment, Francesc també va expressar la seva proximitat a les famílies de les víctimes de l'explosió divendres a un hotel de Cuba. Finalment va saludar les mares, que en molts països celebraven ahir el Dia de la Mare. I precisament en el marc d'aquesta Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions i també Jornada de Vocacions Natives, aquest any amb el lema Deixa la teva petjada, sigues testimoni, la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està d'enhorabona perquè el seu bisbe Agustí Cortés va ordenar ahir al vespre un nou sacerdot, Joan Francesc Cortés, en una celebració a la Catedral de Sant Llorenç. Cortés és mallorquí, fill de Manacor i també músic i organista. La seva història vocacional va sorgir sobretot quan estava estudiant aquí a Catalunya, particularment a Olesa de Montserrat. Així ho va explicar ell en una entrevista a Ràdio Estel.
La meva història de vocació no té cap conversió miraculosa, simplement és un seguit de petites coses. Jo recordo, i ho tenc una mica com a lema meu, recordo una professora de Madrid quan estava fent un... ja no era màster en aquell temps, però quan se fos un màster en interpretació pianística a Madrid, la meva professora em va dir una gran interpretació està hecha de los pequeños momentos. I esto también tiene que servir para la vida. I realment, la meva història de la vocació està plegada de petits moments, a vegades m'agrada dir petits moments d'eternitat.
Joan Francesc Cortés havia estat ordenat diaca el 20 de juny passat i ara ja ha rebut la imposició de mans i és nou sacerdot.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
3 minuts i seran les dues. Altres notícies breument. El 10è Congrés de Confraries de Setmana Santa de Catalunya s'ha fet aquest cap de setmana a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'edició estava prevista pel 2021, però s'havia posposat per la pandèmia i és la primera que se celebra en un poble. Membres de confraries de diversos llocs de Catalunya van poder conèixer de primera mà com és la Setmana Santa a la Selva. El programa d'activitats va tenir diverses conferències i altres actes, una exposició de passos, un concert i també una visita guiada pel poble i per la seva ermita. La participació de personalitats com David Jou, que va parlar de la passió de la selva, o Armand Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i fill de la localitat, van donar molta força també a aquesta activitat. I també s'ha fet, concretament aquest cap de setmana, la 50a Jornada Nacional de Moviment de Cristians de Pobles i Comarques, amb el lema Viure la fraternitat i tenir-ne cura. Ha estat a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, una jornada que s'ha centrat en el record de les 50 trobades que són testimoni de la cultura fraterna al llarg del temps, segons han explicat des del moviment. 4 testimonis han compartit la seva experiència amb el moviment de pobles i comarques i han parlat de com tenir-ne cura. Hem començat la setmana en què seran canonitzats diversos beats, entre ells Carles de Foucault. Això serà diumenge a Roma. Fins aquí l'actualitat a prop de tu. Us deixem amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, un apunt sobre el que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Tornem a 6:45 amb més actualitat social i religiosa i a 8:00 a Camins. Fins després.
Que l'Església doni més visibilitat al que fa. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana subratllem l'entrevista a Carles Sagarra, ecònom de l'Arquebisbat de Barcelona des del gener passat. El principal repte és el sosteniment econòmic de les parròquies i la diòcesi. Teniu prou diners per dur endavant tots els projectes socials i pastorals, indica. Sagarra també constata l'impacte negatiu de la pandèmia.
L'impacte que hem tingut ha sigut molt negatiu des del principi de la pandèmia. Potser ara està millorant una mica, però igualment encara no estem del tot recuperats. Llavors, això ha afectat tant l'economia de la diòcesi com de les pròpies parròquies. Val? Sobretot el tema de les parròquies, que també afecta la diòcesi, són les aportacions dels fidels. Els fidels no han pogut anar als centres de culte, no han pogut anar a fer les celebracions, I això s'ha notat en l'assistència i també amb els diners de les aportacions que fan.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.